Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
El passeig torna a estar en obres. Avui han començat les actuacions per unificar el paviment d'aquest eix central de la ciutat, intervenint en els extrems nord i sud, que van quedar pendents durant el projecte del mandat anterior, malgrat que l'urbanització definitiva no començarà fins l'any que ve. Aprofitant aquestes obres, també s'instal·laran les reclamades escales mecàniques de baixada i l'ascensor a l'estació. Des de l'oficina de dinamització del centre i des de Sabadell Comerç Centre tenen visions oposades d'aquestes actuacions. Jordi Molins, president de l'oficina del centre, creu que no és un bon moment per tornar a patir unes obres, mentre que Josep Maria Porta, president dels comerciants, les veu com una etapa necessària.
Jo crec que el passeig, tal com està ara, la gent ja l'està utilitzant i m'ho agafaria amb calma, és a dir, no cal tenir el projecte demà passat. Anem fent el projecte, quan el tinguem ja farem les obres, però de moment el passeig està funcionant i, per tant, jo no el tocaria gaire en el curt termini.
Al final serà una manera d'unificar els espais. O sigui, és cert que és possible que temps comencem un altre cop a fer coses definitivament i aquí en el passeig va passar això, però mentrestant, estèticament, que la cosa quedi neta i quedi coherent, em sembla bé. L'únic que sí, que afecti el mínim possible en el comerç.
Des de les dues entitats ja han traslladat a l'Ajuntament les seves peticions sobre com hauria de ser el passeig definitiu. Entre altres coses, demanen zones d'ombra i de verd perquè sigui el més còmode possible per la ciutadania. Aquest és el principal argument informatiu del Notícies Migdia d'avui, però aquest dilluns 12 de febrer també ens deixa altres titulars que repassem a continuació amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies.
I amb la Mireia Prat. Bon dia, Mireia.
Bon dia, Karen.
La tercera edició de la Nit de la Ciència buscarà recursos per la recerca en relació a les malalties minoritàries.
Els beneficis de l'acte es destinaran al projecte La Revolució dels Miniòrgans. La iniciativa vol dotar el Taulí d'un laboratori que permeti investigar aquest tipus de patologies que afecten un de cada 2.000 habitants. En les edicions anteriors es van recaptar fons per projectes relacionats amb la salut mental i amb la detecció precoç del càncer colorectal. La tercera Nit de la Ciència serà el 12 d'abril a l'Espai Cultura.
En pàgina cultural, Mishima serà el cap de cartell de l'Ambassat.
El Festival Independent del Vallès arriba al 10è aniversari amb aquesta banda com a principal reclam, un grup que han triat els mateixos assistents del certamen, com ha apuntat al programa al matí de Ràdio Sabadell, Arnau Solsona, organitzador de l'Ambassat.
Vam fer el referèndum al festival l'any passat i va sortir el grup més votat, per tant, havíem de fer cas als dictats del nostre públic i així ho hem fet. Hem sigut rigorosos amb les opcions més votades que van sortir doncs, dintre dels gairebé 200 i pico artistes que hem portat durant aquests 10 anys. Pràcticament no hem repetit mai a ningú i dels més votats n'hem fet cas.
Mazzoni, Núria Graham o el petit de Calaril també passaran aquest any per l'Ambassat, que torna a la bassa oferint 3 escenaris.
Aquestes i d'altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora. Abans, però, fem una parada per obrir pàgina de serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Tenim 8 graus a Sabadell. Temperatures que es mantenen baixes, cel ennuvolat i risc de pluja. Què hem d'esperar per les pròximes hores, Jordi Cruz? Bon dia.
Hola, bon dia. Les precipitacions que ara mateix afecten alguns punts del quadrant nord-est, sobretot el litoral i el prelitoral, durant les properes hores s'han d'anar desplaçant fins al sector central del litoral i del prelitoral, sobretot les comarques de Barcelona. També poden afectar a la zona de la Catalunya central i l'altiplà, amb una cota de neu que ara mateix està al voltant dels 900 metres, però ha d'anar a baixar progressivament fins als 300 al final del dia. També alguns núvols cap al vessant nord del Pirineu i un temps més assolellat a la plana de Lleida. La resta, en canvi, doncs, amb aquests núvols i precipitacions que, com dèiem, poden ser en forma de neu a cotes baixes. La temperatura avui serà una miqueta més baixa, moltes màximes quedaran per sota dels 10 o dels 11 graus, ambient fred, especialment cap al Pirineu, per Pirineu, i el vent avui, en general, serà fluix, potser una miqueta més reforçat als dos extrems del país, de component nord, fins i tot amb cops forts, sobretot a zones elevades. De cara a demà dimarts, esperem un temps assolellat de matinada, amb glaçades generalitzades, sobretot a l'interior, i a partir de migdia tornaran les precipitacions cap al Pirineu, especialment al sector més occidental. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moment de comprovar com funciona aquesta hora el transport públic. Connectem amb el Transmet. Eva Banús, bon dia.
Bon dia. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No tenim incidències destacables, segons ens indiquen els diferents operadors, i per tant la situació és tranquil·la ara mateix a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des del Transmet. Bona tarda.
Gràcies, Eva. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora situació tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana, tot i que recordem que encara és obligatori l'ús de cadenes en tres vies del Pirineu de Lleida. I pel que fa a les vies properes a Sabadell, no hi ha cap mena d'incidència, se circula còmodament a la C58, la P7 i la B30, mentre que si mirem a Barcelona sí que trobem un tram de trànsit molt dens a la Ronda Litoral, concretament entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits. Passen 6 minuts de 2:15, entrem en matèria. Les obres per construir les escales mecàniques de baixada i l'ascensor d'accés a l'estació dels ferrocarrils de la Generalitat de Sabadell, Plaça Major, ja estan en marxa. Avui han començat aquestes actuacions que van acompanyades de les d'unificació del paviment del passeig, amb la intervenció als extrems nord i sud d'aquesta via. Amb aquestes noves obres es vol acabar el projecte d'urbanització del mandat anterior i preparar la zona per al definitiu. No obstant això, des de Sabadell Comerç Centre i des de l'oficina de dinamització del centre, tenen visions completament oposades d'aquestes actuacions.
Des de Sabadell Comerç Centre consideren necessàries aquestes obres per donar una imatge de finalització d'aquest espai. Els comerciants creuen que les molèsties que provocaran unes noves obres no són importants si han de servir per millorar el passeig. Ho ha apuntat a Ràdio Sabadell el president de l'entitat, Josep Maria Porta.
Home, sí que molesta, però al final les coses, si es comencen, s'han d'acabar i han de quedar polides. O sigui, al final... És que sí, molesta, però si vols tindre un espai ja més o menys acabat, més o menys definit, que s'hi posin, ja ho tenien que haver fet, i que acabin, i que acabem això, i que acabem les escales, que és una millora important, i que acabem aquests dos espais, que és cert que és un espai més visual, però també la part estètica, la part de confort visual és important.
Per contra, des de l'oficina de dinamització del centre creuen que aquestes obres suposaran unes molèsties innecessàries en un moment en què els ciutadans s'han començat a fer seu al passeig. El president de l'entitat, Jordi Molins, afegeix que cal pensar a mig termini.
Aquestes molèsties en aquest moment no sé si toquen tenint en compte que en poc temps haurem de tornar a fer obres. Primer perquè, diguéssim, el projecte definitiu del passeig en aquest moment s'ha encarregat a uns arquitectes i, per tant, properament haurem de fer més coses al passeig. Segon, perquè, a més, el pàrquing de sota, quan es posi en funcionament, també haurem de actuar sobre el passeig perquè s'han de fer temes de circulació d'aire i tot això. Per tant, en els pròxims anys haurem de tornar a intervenir diverses vegades en el passeig.
Les dues entitats han expressat la seva opinió sobre com hauria de ser el passeig definitiu. Tot i que són conscients que l'última paraula la té l'Ajuntament, demanen que aquest espai tingui arbres, que portin verd i ombres i que sigui acollidor.
El moviment veïnal del Vallès demana el tancament de l'aeroport de Sabadell. Des de la coordinadora del moviment veïnal del Vallès, que inclou la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, han posat sobre la taula una sèrie de dades recopilades des de fa anys sobre els incompliments i la situació d'aquesta infraestructura. Per començar, denuncien que la comissió de seguiment no funciona i que des del 2016 només s'han reunit 3 vegades.
L'última reunió de la comissió va ser el passat mes de novembre, però entre 2009 i 2016, Generalitat, els veïns AENA i els pilots i ajuntaments afectats no es van trobar. De fet, l'Ajuntament de Sabadell només ha assistit a una d'aquestes reunions
i denuncien opacitat i silenci.
Tot i l'opacitat de l'operador aeri, AENA i les diferents administracions públiques a tots els nivells, les associacions de veïns han recopilat informació sobre les il·legalitats a través d'informes i observacions. Tenen documentat que AENA medeja el soroll de les aeronaus per mitjana, és a dir, dividint totes les xifres quan hi ha pics molt superiors a les dades oficials. Superar els límits de soroll permesos no són les úniques trampes que es fan. Jordi Molins, representant del moviment veïnal de Sant Quirze.
Són incompliments de la normativa, incompliments de les revisions que han de fer els avions, fins i tot n'hi havia un que era de no falsificació, però sí de trepitxeos amb la documentació dels avions. O sigui, hi ha hagut de tot. Aquí a Sabadell hi ha hagut de tot. Fins i tot el que podia anar, diguem, begut. No se sap si anava begut o no, però clar, no va caure aquí. Va caure, doncs, a la zona de Cardedeu.
Un dels temes més flagrants seria la manca de controls d'alcoholèmia i drogues. Els veïns han denunciat que han trucat a la Guàrdia Civil de Montcada i Reixac, responsable dels controls de la infraestructura, i els han dit que la direcció ha proposat un protocol, però que el cos no té ni les màquines ni la formació necessària.
També apunten que hi ha una extensa documentació sobre aquest tema.
De la recerca als arxius s'ha trobat que d'inici l'aeroport de Sabadell tenia dues pistes, una de 1.155 metres i l'actual pista de 900, tot i que la més llarga va ser desmantellada per poder seguir construint els pobles del voltant.
I vam descobrir una cosa superinteressant, almenys en el cas de Sant Quirze, de que és que el 50% de Sant Quirze, pinxaves on pinxaves, no es podia construir. I, en canvi, estava construït. I ningú havia demanat permís a l'aviació civil. Després vam descobrir, per exemple, que a Can Gambús es va començar a construir un edifici i vam dir, ui, però si aquest edifici aquí no es pot construir. Ho vam...
A més, segons les escriptures, l'aeroport pertany a Sabadell i l'Ajuntament en podia demanar l'ús sempre i quan no hi hagués activitat militar. El 1960, l'aleshores alcalde franquista Marcet va aixecar l'acte que l'exèrcit abandonava la instal·lació.
Quines són les raons del moviment veïnal?
Creuen que l'aeroport de Sabadell només beneficia empreses privades i particulars que l'utilitzen com a espai privat, moltes vegades infringint la normativa. Jordi Molins és representant de l'Associació de Veïns de Sant Quirze.
Nosaltres el que volem és que es tanqui aquest aeroport. Creiem que té altres utilitats més correctes que no pas fer aquest tipus d'operacions. Contínuament se'ns tira encara que és que els serveis públics, és que el tema dels aparells d'apagar incendis, els helicòpters de rescat, etc. Recordar que els helicòpters no necessiten d'un aeroport, s'aixequen en vertical, per tant no necessiten un aeroport.
I què demanen a l'administració?
Creuen que cal posar a debat la infraestructura, primer per aclarir quin és el seu règim d'ús, descobrir quin és el règim entre les empreses que hi treballen i complir la normativa vigent en cartes de navegació i controls per evitar accidents i imprudències. La propera reunió de la comissió de seguiment està planificada pel mes de març.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
La plataforma en defensa dels serveis públics de Sabadell reclama la municipalització del servei de neteja viària i recollida d'escombraries de la ciutat, ara mateix en mans d'Esmatza. Des de la plataforma, formada per diferents entitats i persones a títol individual, consideren que després que l'Ajuntament hagi expedientat l'empresa concessionària, és necessari fer el pas cap a la internalització d'aquest servei públic, tot plegat amb l'objectiu d'assegurar una major eficiència d'aquest i evitar, diuen, que empreses privades facin negoci en detriment de la qualitat de la neteja i de la recollida d'escombraries. Des de la plataforma en defensa dels serveis públics també assenyalen que altres ajuntaments, com el de Badalona o el de Barcelona, ja estan municipalitzant serveis, com per exemple el mateix de recollida de residus a mans de FCC. Més coses, les prescripcions del postgrau d'Economia Social i Solidària han doblat el nombre de places que s'ofereixen. El primer curs que s'imparteix al campus de la UAB de Sabadell hi ha matriculats 25 estudiants, tot i que des de la coordinació reconeixen que si haguessin previst el gran interès generat, haurien ampliat places.
Són uns estudis que es dirigeixen a perfils molt diversos, des de graduats d'empresarials, sociologia o geografia fins a enginyers o fisioterapeutes. En general, volen especialitzar-se en l'economia social per muntar projectes cooperatius o aplicar-ho a les entitats en les quals participen per enfortir el teixit d'economia solidària de la comarca. Però també hi ha un altre perfil molt important relacionat amb les administracions públiques. N'ha parlat Glòria Estapé, responsable del postgrau.
La vinculació amb les entitats de públiques locals, que gairebé tot a Sabadell, Terrassa i alguns altres més ofereixen doncs, suport a entitats de l'economia social, tenen una àrea relacionada amb la creació o l'ajut a l'economia social i per tant doncs, també necessiten tècnics que puguin tractar aquest tema.
El postgrau en Economia Social i Solidària porta coneixements sobre aquesta matèria, a més de donar a conèixer experiències existents i les eines per muntar iniciatives noves. Però un dels aspectes més importants és el projecte final, que té l'objectiu de potenciar aquesta economia al conjunt de Sabadell.
Li donem molta importància perquè pensem que haver de dissenyar una iniciativa de l'economia social o una iniciativa de recolzament de l'economia social amb tots els detalls possibles, sigui individualment, sigui en grup d'un parell de persones, pot ajudar molt, o sigui, allò, a assentar bases i no deixar-ho com un tema totalment teòric. El nostre objectiu quan el vam muntar era que almenys un parell o tres d'aquestes experiències, d'aquestes idees, acabin sent una realitat a la nostra comarca, que ens faria molta il·lusió.
Estapé creu que l'economia social té molt camí per recórrer perquè sap fer front a la crisi millor que l'economia tradicional. Per això destaca les tres potes fonamentals per tal de desenvolupar-la.
Jo crec que les administracions públiques és bo que recolzin i que hi hagin mesures. De fet, crec que en aquests moments a tots els països europeus hi ha mesures a nivell local, a nivell governamental, per enfortir l'economia social, perquè, entre altres coses, sembla que està força ben demostrat que ha encaixat la crisi econòmica molt més bé que l'economia més tradicional o més estandarditzada. La segona pota, evidentment, ha de ser el propi sector, que ha d'enfortir-se, ha de millorar en tots els sentits, i la tercera pota també és la societat.
Estapé també ha deixat la porta oberta a convertir aquests estudis en un màster.
A la comarca es calcula que hi ha 20.000 afectats per malalties minoritàries. Per donar-los ajut en la investigació de les seves dolències, es dedica a la Nit de la Ciència i el Coneixement de Sabadell d'aquest any a la Revolució dels Miniòrgans, un projecte de recerca de malalties minoritàries del Taulí, al qual es destinaran els beneficis d'aquesta edició programada per l'abril. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Karen. La Corporació Sanitària per Taulí, la Universitat Autònoma, l'Ajuntament de Sabadell, la Fundació Bosch i Cardellac, la Fundació Olga Torres o la Fundació per l'ESDI són algunes de les entitats implicades en aquesta tercera edició de la Nit de la Ciència. El regidor d'Innovació i Ciutat i Cicles de Vida, Miquel Soler, explica la importància de tenir una xarxa que acompanyi la iniciativa.
Això no surt perquè hi hagi una entitat que té una iniciativa positiva i la sap desenvolupar. Surt d'una cosa molt més complicada, i és que hi ha un teixit d'entitats. Ho veieu aquí, amb la diversitat de les entitats que estem aquí, però també amb moltes de les que representeu, alguns dels que esteu i heu vingut també aquesta vegada. Això demostra que a Sabadell hi ha una emprenedoria innovadora que promou unes iniciatives com aquestes i que té un clar sentit de bé comú.
La directora de Desenvolupament Corporatiu d'ESDI, Georgina Bombardó, destaca com s'ha treballat des de la seva entitat el cartell de l'edició d'enguany.
Nosaltres el que hem volgut transmetre amb aquest cartell és la importància i la necessitat de la investigació i de la recerca de les cèl·lules mare que han fet possible el desenvolupament dels miniòrgans i organoides. En el cartell s'intenta plasmar aquesta revolució dels miniòrgans i la revolució del diagnòstic per millorar el tractament de les malalties minoritàries.
L'acte principal serà el 12 d'abril a les 8 del vespre a l'Espai Cultura de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 i anirà a càrrec del mentalista David Baró i de la companyia Il·lus Teatre. Es pot col·laborar en diferents modalitats a banda de participar en la resta d'activitats de la setmana.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Passant 2 minuts de 2:15, Teresa Mira és la nova presidenta d'Òmnium a Sabadell després de ser escollida pels 200 socis de l'entitat en l'assemblea anual. Mira agafa el relleu de Montse Mateu amb el repte de treballar per la cohesió social i arribar a tots els barris.
La nova presidenta de l'entitat encara aquest 2018 amb tres objectius principals que ha detallat en una entrevista en exclusiva a Ràdio Sabadell.
El primer de tots és tot allò que pugui funcionar amb la idea de compartir i cohesionar. Llavors, els nostres projectes de sempre els impregnarem d'una nova visió i, a més, amb nous projectes que intentaran trobar camins de cohesió social. Després també hi ha molt de treball en temes de país i de memòria, perquè sense un pròleg que és la història no es pot escriure el futur. També tenim un següent repte, que és que ens agrada connectar moltíssim o continuar connectats constantment amb els països catalans i amb totes les seves inquietuds, tant lingüístiques com socioculturals.
Amira l'avala la seva experiència com a membre del secretariat de l'Assemblea i de la Fundació Bosch i Cardellac, unes responsabilitats que li serveixen per posar en valor l'associacionisme.
Cada moment és un moment diferent. Quan jo vaig ser secretària de la Fundació Bosch i Cardellac, era l'any 2000, allà hi havia unes inquietuds que lligaven amb les meves, i sempre estic allà on que crec que puc aportar més el que m'agrada fer, que sobretot estimo l'associacionisme com si fos la mèdula vertebral de la nostra societat o alguna cosa així, no?
La presidència de Mira serà la tercera que ocupa una dona després dels mandats d'Anna Maria Aguiló i Montse Mateu. En l'assemblea d'aquest diumenge també s'ha aprovat la continuïtat d'alguns membres de la Junta que portaran Compromís i Tenacitat i tres noves incorporacions amb membres de Cerdanyola i Ripollet per donar pes a tots els barris, també dels municipis de l'entorn de Sabadell.
I afegim més apunts del dia. L'escola de dansa Gims de Montcada i Reixac ha estat la guanyadora de la millor carrossa amb camió de la Rua de Carnaval de Sabadell. Aleix Graell, bon dia.
Bon dia, Karen. amb el tema Sweet Candy Ball, s'han imposat com la més vistosa entre les 1.300 participants del Carnaval sabadellenc. En John, un dels seus membres, ha explicat què volien transmetre amb la seva comparsa just després de recollir el primer premi.
Érem 89 persones aquest any i, bueno, la idea era tenir la felicitat d'un nen expressada en tot el que es pot expressar, amb llaminadures, amb pallassos, amb circ, amb somriures. Aquesta era la idea. La idea era que l'ànima d'un nen pogués viure en tots nosaltres i que pogués viure en Sabadell també. Que la gent està molt contenta, molt receptiva i molt contents nosaltres des del primer moment, ballant i fent gaudir a la gent i ells fent-nos gaudir a nosaltres.
L'Associació de Veïns del Torrent del Capellà ha rebut el segon guardó per la seva posada en escena sobre Molins Rouge. El tercer premi ha anat als veïns de la Plana del Pintor, que s'han inspirat en els temes mariners. Per la seva banda, el grup Al Compàs ha estat la millor comparsa amb la temàtica de la primavera. En segon lloc, Aclimatació Sabadell ha estat condecorat per la seva comparsa sobre els dolços.
El Parc Agrari de Sabadell ha celebrat aquest cap de setmana la desena festa del parc i l'onzena festa de l'Arbre de la UES.
Núria Centelles, cap del Servei de Sostenibilitat de l'Ajuntament, ha explicat quina és la finalitat del parc i de la festa.
El que pretenem és fer-hi una divulgació d'aquest espai perquè la gent, doncs, el conegui i conegui de la importància que són aquests espais naturals per la ciutat. No com només un espai de lleure, sinó com un espai productiu, sobretot de producció, de producte de proximitat i de producte, doncs, que li podem donar aquest valor afegit de manteniment d'aquest paisatge i d'aquests espais.
Durant la jornada s'han plantat arbres i plantes aromàtiques i s'ha organitzat diversos tallers. També s'han fet una visita guiada per conèixer el Parc Agrari i les seves múltiples finalitats.
La concentració antifeixista convocada per Arran canvia el nom de la plaça Antoni Llong, alcalde durant el període franquista, per la de Guillem Agulló, un militant antifeixista assassinat per nazis a València.
La portaveu de l'organització anticapitalista explica el significat de l'acció.
Hem canviat el nom de la plaça Antoni Llong, que és un alcalde sabadell que va estar durant el règim franquista, que per tant no considerem que aquest nom hagi d'estar aquí encara penjat, i l'hem canviat pel nom de Guillem Agulló. És un noi, va ser militant de Maulets, que va ser assassinat ara fa uns anys i que ara mateix s'ha convertit com un símbol antifeixista.
Aquest acte dona el tret de sortida a una sèrie d'accions que Arran ha titulat Il·luminem la foscor, ofeguem el feixisme. Entre aquestes hi haurà l'elaboració d'un mural l'11 de març i una manifestació en homenatge a Guillem Agulló l'11 d'abril.
I un últim apunt, mort de meningitis una nena de 12 mesos a l'Hospital Taulí.
Salut ja ha pres les mesures de prevenció i vigilància en l'entorn del nadó que vivia a Palau d'Anglesola, però anava a la llar d'infants de Mollerussa. Alguns metges ja s'han reunit amb les famílies del centre educatiu i amb tècnics municipals d'esports perquè la nena feia un curs de la piscina coberta de Mollerussa. Com que el temps d'exposició amb altres nens és curt, sembla que no hi hauria risc de contagi.
Ràdio Sabadell.
Per la Maria, pel Pere, pel Joan, per l'Ignasi, pel Jordi, pel Lluís, per l'Anna, pel Cesc, per la Cris.
25 de febrer, setena cursa Corro contra el càncer de Sabadell. I tu, per qui corres? Inscriu-te, participa. corrocontraelcancer.com, amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Informis amb Diari de Sabadell.
Cada dimarts, dijous i dissabte, conegui què passa a Sabadell i comarca.
Diari de Sabadell, disponible a tots els quioscos i llibreries de la ciutat i comarca.
També s'hi pot subscriure i rebre a la casa.
Diari de Sabadell.
El diari de casa.
Vostè dirà.
Sí, a l'Hotel Suís, si us plau.
Aquesta temporada a Ràdio Sabadell s'obren de nou les portes de l'Hotel Suís. De 2 a 3 de la tarda, una hora per rebre els millors hostes de l'esport sabadellenc. Tertúlies, reportatges, debats, entrevistes en profunditat.
Hotel Suís.
Posa't còmode. Aquest any, l'esport de la ciutat s'allotja a l'Hotel Suís.
Entenem l'esport com tu.
Estudiar anglès pot ser això.
O entra, viu i aprèn anglès a l'univers WhatsApp. WhatsApp és pràctica, WhatsApp és música, WhatsApp és llibertat i horaris non-stop. Visita'ns i sortiràs parlant anglès al carrer Jesús número 5 al centre de Sabadell o a whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per acostar-vos la resta d'informacions destacades del dia. De nou marcades per la política, perquè el govern espanyol assegura que no consentirà una investidura simbòlica de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat.
Així ho ha assegurat aquest matí el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, recordant que el gironí és una persona fugida de la justícia i acusada de delictes molt greus. Són declaracions a Ràdio Nacional.
De ninguna de las maneras. Pues el simbólico no existe. ¿Qué es eso de simbólico? Eso no tiene ninguna vía. Debe ser algo para darle un sueldo a esta persona. Pero ya, este es un señor que ha tenido responsabilidades muy serias en el gobierno de Cataluña. Era el presidente. No olvide usted que el presidente de una comunidad autónoma, de cualquier comunidad autónoma, es la máxima autoridad del Estado en el ámbito de la comunidad autónoma. Pero este es un señor que está acusado de delitos muy graves, de rebelión, de sedición, de malversación de fondos públicos, etc. Y que ha huido de la justicia.
Segons el ministre, l'executiu espanyol recorrerà al Tribunal Constitucional si es tira endavant una reforma exprés de la llei de presidència que qualifica d'il·legal i afirma que l'aplicació de l'article 155 es mantindrà activa fins que faci falta.
Declaren els primers ferits de l'1 d'octubre que van denunciar les càrregues policials a Girona.
Avui han començat a declarar el jutjat número 2 els primers ferits que van presentar denúncies. En total són 19 falsos ferits que van anar cap al cap per ser atesos de les ferides que els van provocar l'actuació de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Aquestes declaracions aniran a associades a la querella col·lectiva de més de 200 persones presentada per diversos ajuntaments gironins.
Hi troben les dues caixes negres de l'avió estavellat prop de Moscou.
Els cossos d'emergències estan treballant en la recuperació dels cossos de les 71 víctimes que viatjaven en l'avió estavellat ahir. Es descarta que hi pugui haver cap supervivent i es desconeixen encara les causes de l'accident que hauran de determinar les dues caixes negres trobades. Les restes han quedat escampades en un radi d'un quilòmetre a una zona a prop de la població d'Arganova, l'aparell que sortia de Domodedovo i es dirigia cap a la ciutat d'Orsk, al sud dels Urals.
Recte final del Notícies Migdia, un temps que dediquem a la cultura i concretament a la música, perquè Mishima, Maria Arnal i Marcel Vagès o Núria Graham seran a la desena edició de l'Ambassat.
La contraportada.
Miro les estrelles, se'n va de lit, però també entenc que jo, si fos per elles, em podria estar purint a l'infern en canvi.
El Festival Independent del Vallès ha desvelat avui bona part del cartell d'aquest certamen que se celebrarà a la Bassa, tornarà al lloc on el va veure néixer els dies 8 i 9 de juny.
Aquests noms cal afegir els de la iaia, Pau Vallbé, Masoni o els sabadellencs de Hyrilex que es tornen a reunir per a l'ocasió. Arnau Solsona, director del festival, recorda que els barcelonins de Mishima van ser els més votats per tornar-hi.
Mishima vam fer entre... Bueno, ja ho sabeu, vam fer el referèndum al festival l'any passat i va sortir el grup més votat. Per tant, havíem de fer cas als dictats del nostre públic i així ho hem fet. Hem sigut rigorosos amb les opcions més votades que van sortir doncs, dintre dels gairebé 200 i pico artistes que hem portat durant aquests 10 anys. Pràcticament no hem repetit mai a ningú i dels més votats n'hem fet cas. I Mishima va ser el grup més votat i allà hi seran.
Anímic, El Último Vecino, El Petit de Calaril o Mujeres també formen part d'un cartell que s'ha presentat avui. Solsona reconeix que molts dels grups han apostat per l'Ambassat.
Però ja ho veus que són noms bueno, doncs que volen reflexar una mica aquesta història del festival i gràcies a la voluntat i a la predisposició dels grups, perquè sense ells potser no haguéssim pogut fer un cartell tan espectacular, perquè... sens dubte creiem que és una mica el més ambiciós, però sobretot gràcies a que els grups han posat molt de la seva part, també.
El festival tancarà els concerts d'aquest retorn a la macropiscina de la Bassa amb la discjòquei sabadellenca Tutu, que l'any passat ja va ser el Sonar.
Parlant d'alguns dels noms més destacats d'aquest cartell de la desena edició de l'Ambassat, que arriba els dies 8 i 9 de juny a la Bassa, posem punt i final al Notícies Migdia d'avui. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. Tornem a la 94.6 a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre amb Pau Duran. També podeu seguir informats, com sempre, a les xarxes socials d'aquesta emissora, Facebook i Twitter. Ara ens prenen el relleu als esports, l'Hotel Suís, de la mà de l'Adrià Royo. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.